els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Camarada Espluga, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Parlem de filosofia. Quin tema ens portes avui, Leo?
Avui?
Sí.
El desig.
Mira, parlant de nominacions i de cinema va bé, això.
Exacte.
No?
Bueno, sí, però mira, la pel·lícula que... Bueno, Una criatura sí que és una mica sobre el desig.
Sí.
Però m'ha sorprès les poques vegades que s'han dut un amor, eh? M'ha sorprès, m'esperava més. Que a sobre el desig és tema. Així que, doncs sí, perquè és un tema que crec que no he abordat massa aquí, o sempre està present, durant voltes, diguéssim, no? Però la qüestió del desig és molt central a la filosofia contemporània, o almenys ho va ser fins fa no massa, i crec que és important, doncs parlar-ne, bàsicament. Sobretot perquè més o menys... Tothom es veu interpel·lat pel desig. És una mica el que va el tema, no? Alhora, també crec que amb el desig hi ha una certa sensació, Sant Agustí, a les confessions, diu una cosa sobre el temps que diu com... Quan em pregunten... Si no em pregunten què és el temps, sé què és el temps, però quan em pregunten què és, no tinc ni idea. I jo crec que amb el desig passa una mica el mateix. Tothom sap què és el desig, realment, però...
Hosti, però costa definir-lo, eh?
Exacte.
El desig és el lloc que... Uau. No, és que és difícil. És allò que vull i aconsegueixo?
No.
Val.
O sigui, com...
No, fam. Acabo d'una torta radiofònica que m'ha fet mal ara mateix.
O sigui, el desig, diguéssim, jo crec que la definició com més estàndard o més acceptada dintre de la filosofia, o més o menys. O sigui, és un tema de molta discussió, no? Però jo crec que lo bàsic és el que diu Lacan, Lacan, bàsicament, deixeble de Freud, que diu com el desig és la falta. Així, ràpido i pelao, el desig és la falta.
Val.
No? I, evidentment, és la falta que mai s'acaba de resoldre, per suposat. O sigui, la naturalesa del desig és la insatisfacció, no, diguéssim.
Clar, he dit allò que aconsegueixo i no, clar, el desig no... Si tens desig és que no ho tens.
Exacte. No? Seria una mica la idea. Ara bé, aquí hi ha molta discussió sobre el tema. Potser el... És curiós perquè el tema del desig és un tema de molta irrellevància filosòfica fins als últims 100-200 anys. És una cosa interessantíssima. Jo crec perquè a la que es comença a desmuntar la voluntat o la capacitat de la raó de fer el que vulgui, no? I comença a entrar el desig. Curiosament, l'autor més racionalista que hi ha, no? Que és un palogístic, que és Hegel, és que introdueix el desig com a motor, no? És la falta. O sigui, el que acciona tot és la falta, és el desig, no? És el desig, en el seu cas, ell diu que és el desig de reconeixement, no? Però és interessant perquè hi ha una relació molt complexa entre el desig, la identitat i la pròpia llibertat. Perquè, d'alguna manera, aquí hi ha mil perspectives, no? Podem ser superpessimistes, com Schopenhauer, no? Que et dirà com... Vale, en plan, tu ets lliure, però no tries el que desitges. Per tant, més ets poc lliure, no? O sigui, de fet, no ets lliure. Però alhora tenim després Deleuze, que et dirà com... No, el desig és allò que suma, no allò que et falta, sinó allò que suma. I hem de sumar més encara, no? I llavors i sí que pots més o menys triar què desitges i què d'avens en el món, no? Clar, ni tanto ni tampoc, potser, no ho sé. És complexa perquè tu no pots donar compte dels seus desitjos. No sé si m'explico.
No.
És a dir, a tots ens ha passat... Un exemple pràctic, jo crec que tothom entendrà. Jo crec que a tothom ens ha passat, no? De que, per exemple, algú li agrades a algú, no?
Sí.
I aquella persona és meravellosa. No? I penses, tant de bo et desitgés.
Clar.
Tant de bo m'agradessis.
Tant de bo fos recíproc.
Exacte. I tu vols, eh? Però no ho pots desitjar. No, allò no... Allò no... Per molt que tu t'esforcis, allò no funcionarà. O sigui, perquè llavors, clar, tu no tries el desig. I després desitges allò que és dolent per tu. Saps? Que és com, amb lo bo que era aquesta persona i me'n vaig amb aquest que és
clar,
un miserable.
És que no només desitges el que no tens, sinó el, sobretot desitges el que difícilment pots aconseguir.
Exacte. Hi ha un component estrany allà. Perquè aquí, aquí podem llegir-ho això des de dues maneres, no? Des de la psicologia més clínica, que et dirà que el rotllo de la probabilitat afecta les descargues dopamíniques. Però a mi ja saps que aquest rotllo no m'interessa massa. És interessant, perquè li vulgui interessar. Però a mi una cosa molt interessant que és com el desig està relacionat amb el plaer i amb allò que... Un dels llibres més estranys de Freud es diu Más allá del principio del placer.
Sí.
Que és com... Vale, hi ha el desig, no? Cap a un plaer, cap a una satisfacció, un plaer, però ara hi ha una pulsió de mort. No? I llavors, clar, aquí és una cosa es torna complexa, no? Perquè el desig no és tan fàcil com una mera satisfacció d'un plaer immediat, sinó que el desig està interrelacionat o s'ha tramat, com si fos un fil, amb una pulsió de mort, amb una pulsió de destrucció. Vull dir que amb el que Freud diu Eros i Tànatos, no? Diguéssim, amb les dues forces que regeixen cap on ens dirigim.
Més rellevants, no? De fet.
Exacte. Serien com les dues, una dualitat que no és d'oposició, sinó que és dinàmica, evidentment. No, aquí no ens agrada ser essencialistes, però diguéssim que estem en moviment entre aquells dos espectres, però sí que trobo que tampoc podem ser... com es diu això? No podem ser deterministes amb el desig. Val? Perquè jo sí que crec que penso, això és una cosa ja potser més meva, que el desig sí que és canviable. No crec que hi hagi una determinació absoluta del desig.
El mateix?
Com el mateix?
El mateix desig és canviable?
Jo crec que sí. O sigui, com? No un desig concret, no.
Quina va?
Vale. Pues, clar. Òbviament, un desig concret no és canviable, no? Però sí que considero que com tot el que està determinat té una relació... A mi no m'agrada pensar les coses en termes unidireccionals, sinó crec que tot acostuma a tindre relacions bidireccionals, vale? I llavors, el teu desig determina allò que desitjaràs i allò que desitjaràs determina el teu desig. O sigui, com, no hi ha una relació de com sóc així, desitjo això, sinó que és com sóc així, desitjo això, i perquè estic desitjant això, deixaré de ser així i passaré a ser allò.
Val. M'estàs fent, Leo, el que sempre et demano, que m'agrada molt, que és portar la teoria cap a la pràctica.
Vale.
Portem-la més cap a la pràctica. Jo crec que si jo et preguntés quins són els perills d'una societat moguda pel desig, em diries, hòstia, molts, no?
Sí.
Però no és veritat que tots desitgem un món més just? No és veritat que tots desitgem un món on hi hagi més pau, més democràtic, més participatiu, més moltes coses? I no és veritat que això mou el món i, per tant, el desig també el mou com una gran pulsió?
Exacte, vull dir, com... Jo trobo que... Jo no sóc...
Ara m'he flipat, eh?
No, però entenc per on vas perfectament. I per suposat, o sigui, com... el desig és una força que mobilitza. No és una força destructiva ni una força creativa, és una força. És una gran... Els grecs deien una dinamis, o sigui, com... És algú dinamitzador, o sigui, com el desig és un motor descomunal.
Clar, embolica que fa fort, eh? Perdona, però embolica que fa fort. Què és el procés?
No, clar, és un gran desig, però quin és el problema del procés, per exemple, en relació al desig?
Però això estàs parlant en política del 2017, eh?
Exacte. Diguéssim que el desig, aquí és on volia arribar jo, el desig no treballa en abstracte. El desig no és una força abstracta. És una força, és una dinamis, però la dinamis opera sobre la matèria, sobre els cossos, no? En aquest sentit, tot desig ha de donar compte de les seves determinacions materials. Això és marxisme ABC, no? Diguéssim. I llavors, clar, si hi ha un desig que opera sobre unes determinacions materials, no?, sense donar compte d'elles, m'entens per on vaig, no? És a dir, aquell desig acaba sent malgastat i tota aquella força pulsional, perquè és pulsional, acaba sent desgastada. Per això mateix, hi ha d'haver-hi una acumulació de forces, una organització, un donar compte de la conjuntura històrica... Perquè, si no, el que succeeix és que es va alimentar una mera pulsió I després doncs, tenim les dues fotos de la declaració i l'anul·lació de la gent. Allò s'acaba convertint aquell desig. No? Uh-huh. I això és perillós, perquè el desig és una força dinàmica, però fluctuant. No, un no sempre està... O sigui, hi ha un esgotament del desig, també. No? Quan un estira el desig, arriba un punt on un està esgotat.
Però sí, és.
La societat civil catalana, no, evidentment, està esgotada. Però per què? Perquè no s'ha donat compte de les determinacions concretes. No? I en aquest sentit, evidentment, tota política és una política del desig. I ho hauria de ser. No? I això no vol dir ser populistes, no té res a veure. Però, evidentment, l'ésser humà actua d'acord un desig. Però per mi aquí l'important és on entraria el procés, diguéssim, de... No, no el procés català, sinó el procés propi. D'autocrítica i de crítica constant i de revisió constant per veure per què desitgem el que desitgem i si volem participar d'aquest desig, perquè aquesta és la gran cosa. Uh-huh. Tu pots decidir participar dels desitjos i les fantasies o no?
Bona aquesta. Entenc que la gran por, preocupació, perill del desig com a pulsió, que és el terme que estàs usant i m'agrada molt, i ara em deies, això és el perillós, eh? És que amb el desig, com que és una pulsió, ara em pregaré aquella famosa frase, que és tan odiable, eh? Però el fi pot arribar a justificar els mitjans?
Pitjor encara.
Pitjor encara, eh?
Ens pot fer oblidar que hi ha uns fins i uns mitjans.
Uau.
Saps què vull dir? Uh-huh. O sigui, com, això és molt curiós perquè a principis del segle XX es descobreix el concepte de la massa, no? I és un tema que tota una sèrie de pensadors els hi preocupa molt, no? Perquè és Freud el malestar de la cultura, la idea de la massa, no? De conseqüència de la industrialització, creació del proletariat, etc, etc. El que nosaltres és un tema que tenim molt normalitzat, no? La massa de gent, no, que actua a l'unísono, una manifestació massiva, per exemple, és una massa de gent, una revolta social, el que sigui, no? Pues clar, i la mente colmena, la idea de la mente colmena i de la massa, i en tota una sèrie, és un tema molt polèmic de pensar, no? Perquè és el que tu dius, o sigui, com, la massa té una força descomunal d'actuar com una unitat de sentit i una sola ment colmena, això és una passada. No? Una massa unificada, d'acord a una finalitat i actuant organitzada, és imparable, no? Però al mateix temps, hi ha molts autors que es preocupen per l'anul·lació de la individualitat i de la capacitat de raciocini dintre de la pròpia massa, no? És el que et deia ara, o sigui, com la massa, és a dir, aquest desig col·lectiu, aquesta pulsió col·lectiva apel·lada a un desig animal gairebé, no? És capaç de qualsevol cosa. Mm-hmm. I qualsevol cosa implica qualsevol cosa, no? És a dir, per lo bueno i per lo malo. La pulsió mobilitzada genera, pot crear un... El desig és molt fort i pot crear un èxtasi descomunal, on hi ha un oblit complet d'on s'està i per què s'està, i hi ha un subsumir-se allà al que està succeint, no? Vull dir, i això els règims, evidentment, feixistes ho han sabut molt. No? O sigui, com...
Tinc dues preguntes a fer-te respecte a tot plegat. Ara pensava, si portem el desig, ara parlàvem el desig com a forma col·lectiva, eh? Si el portem com a la forma més individual, i tu i jo en aquesta secció li hem parlat molt d'art, jo pensava, veiem com ho explico jo això ara, el desig és cert que és allò volgut, no materialitzat, si no deixaria de ser-ho. Excepte, i pregunto, estic afirmant, però en realitat t'ho estic preguntant. Excepte, per exemple, amb l'art, és a dir, aquella expressió artística ha nascut d'un desig que s'ha materialitzat. Entenc.
Clar. Potser una diferència de desig i voluntat. Jo crec que l'art, en termes més tradicionals, pot néixer de la voluntat d'un artista de plasmar quelcom, però no té per què ser un desig necessàriament, eh? I ara una altra cosa interessant és la relació que guarda desig i art. Això seria un temazo, òbviament, que no tenim temps de tractar aquí. Però Kant diu una cosa bastant interessant, no? com que la sensació estètica que un té, l'experiència estètica de l'obra d'art que un pot tenir, és la d'un fi sense fi, sense finalitat. No? És el lliure moure's, no? De la raó i, en aquest sentit, del desig allà, però com deia, la finalitat és un fi en si mateix, com moviment com d'espiral, no? On no hi hauria aquesta sensació de falta, sinó que hi hauria el lliure moure's de la cosa, diguéssim, no? Però sí que és veritat que no té per què ser dolent allò de la falta, no? O sigui, com, és una cosa que Hegel, per exemple, veu i després agafarà, pues, evidentment, Freud, i agafarà Nietzsche, i agafarà Lacan, i etcètera, etcètera, etcètera. Però que és que el desig té la naturalesa, no?, de ser indestructible en ell mateix. Perquè la seva realització és la condició de la seva vida. És a dir, el desig és immortal. Perquè quan es realitza, aquella és la condició del seu nou naixement. No? Cada cop que un desig es satisfà, uh-huh, és la condició per a un nou naixement del desig, d'una cosa diferent. Llavors s'està eternament renovant i actualitzant. Vull dir, és indestructible. No? El problema, jo crec, ve quan nosaltres volem estar per sobre del desig, no? O volem estar massa sota del desig.
Bona, aquesta, no?, també.
És a dir, si jo em frustro, si jo em penso que estic per sobre del desig, en tant que no, que jo em quedaré satisfet de veritat, uh-huh, seràs un desgraciat. Però al mateix temps, si et tornes esclau d'aquest desig i ja està, no? Aquí és el mític de la frase de Sèneca, aquesta que jo sempre dic, de el dia que siguis esclau del plaer sentiràs el dolor, uh-huh, doncs és una mica aquesta línia. No? O sigui, com el desig és una força i com a tal, ens hem de sumar a la juerga. Vull dir, ens hem de sumar a la juerga de la Dynamis.
Començava el programa d'avui que o hi ha música per ballar tots o apaguem la música, que és una frase d'una obra de la Calòrica que em va agradar molt. I la segona pregunta que tenia per fer-te, en aquest desig entès com a desig més individualista i no com a col·lectiu, l'ésser que més desitja, ara que ve Nadal, mira, ara et diria, et desitjo que passis un bon Nadal, però vindràs encara la setmana que ve. T'ho recordo.
Sí, no marxaré encara, no marxaré encara.
L'ésser que més desitja és l'infant?
No crec.
O que desitja innocentment, clar.
Buah, és que ara aquí puc dir coses una mica lletges, eh? Però l'infant, podríem dir que desitja, però desitja de manera merament libidinal i sexual. No en un sentit xungo del terme, el que estic dient. No estic dient com des d'un punt pervers, val, sinó des d'un sentit, el desig de l'infant no està mediatitzat per una psique desenvolupada, sinó que és un desig que té a veure amb una satisfacció immediata.
Més animal, no?
Immediata, sí, exacte. Uh-huh. És un desig immediat, el de l'infant. No? Però al mateix temps, aquí hi ha
Huasca. Però aquí és on rau la naturalesa, no?
Uf, bueno, més o menys, perquè aquí és, per això aquí s'hauria de parlar de Lacan, perquè l'infant...
La irracionalitat.
No, perquè el desig està mediatitzat pel llenguatge, que és el que et diria Lacan. O sigui, com l'estructura de lo real, l'inconscient i el subconscient... Uh-huh. Lo simbòlic. O sigui, l'ego, lo simbòlic i lo real,
sí,
és una tríada que està interrelacionada, però lo comèdia és el llenguatge. Vull dir, tot el problema del desig, diu Lacan, vindria de no poder dir el que es vol dir. És a dir, tenim un llenguatge, però lo real s'escapa de les paraules. I com l'infant està educat, està com domesticat però pel llenguatge.
Sí?
No existeix infant sense llenguatge, no existeix ésser humà sense llenguatge, el nen és paraula, uh-huh, i tot el marrón del nen, tot el marrón del nen, ve de quan es mira al mirall per primera vegada, uh-huh, no? Veu que ell és allò, i no el pit de sa mare, uh-huh, o de son pare, és igual, no? I allà ve el marrón essencial, en l'allò del reconeixement.
És bèstia el que estàs dient, eh?
És que és molt interessant això. O sigui, com el nen es mira al mirall, es traumatitza, perquè es veu una cosa petita, deformada, veu que no és l'univers sencer, perquè fins llavors, clar, ets l'univers sencer, veu que és una cosa dèbil, completament lamentable, bruta, fastigosa, vulnerable. Llavors allà és on comença la construcció de la identitat, que és sempre narcisista per Lacan, sempre. Sempre. És on ens comencem a explicar el que nosaltres mateixos som per poder viure, eh? Perquè si no, el nen no pot fer res. Però llavors arriba un punt on això es pot tornar neuròtic. O la construcció lingüística de la nostra identitat es pot menjar la imatge de lo real, que és el mirall, no? I aquí, en aquesta relació entre el mirall, no?, I el que ens hem dit de nosaltres mateixos que som per poder sobreviure és un, hi ha una relació completament neuròtica amb la nostra identitat.
Val, però jo on anava és, per això t'he posat l'exemple de l'infant, eh? La naturalesa del desig, i ara acabem amb això. La estic obrint melons a base de bé per acabar. La naturalesa del desig ha d'estar censurada?
No, no.
Per tant, la de l'infant,
no, no,
que és la menys censurada, per això anava a la de l'infant.
Ha d'estar, o sigui, com un sempre... Bueno, és que això, ara potser una cosa una mica forta. Un només s'ha de castrar a si mateix, mai ha de castrar els altres. Això seria el gran... Perquè el desig ha d'estar regulat per la moral.
Val.
Per el rigorisme moral.
Ara.
Això és l'important. Però mai s'ha de parar el desig. S'ha de parar la voluntat i la llibertat, no el desig. I hem de veure, i amb això ja tanco, que el desig... No hi ha una naturalesa abstracta del desig. El desig és una cosa produïda per cada conjuntura sociohistòrica determinada. Hi ha tota una sèrie de desitjos i de faltes. I com opera el nostre desig no es pot entendre sense els mitjans de producció i la nostra cultura contemporània. Això és una cosa... No existeix un desig abstracte en l'ésser humà.
Has vingut bèstia avui, eh?
Sí.
Està bé, això. Ja farem més light la
I tant,
propera setmana.
I tant, perquè ja encara hem Nadal, vacancetes...
Tenen festes, no?
Sí, hi ha exàmens.
Saps de què ens parlaràs o no?
No, no tinc ni idea. Alguna recomanació? A què et ve de gust?
Pillat, ja t'ho escriuré una ja. Setmana. Camarada, que vagi
Apa,
molt bé.
Vagi molt bé.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat. Contra els virus i les malalties, la millor defensa és un bon atac. Immunització contra la bronquiolitis pels nadons nascuts entre l'abril del 2023 i el març del 2024. Vacuna de la grip per tots els infants entre els 6 mesos i els 5 anys. I la de la grip, més la de la Covid, per reforçar la immunitat dels majors de 60 anys. Persones amb alguna malaltia crònica, dones embarassades i professionals de la salut. Vacuna't. Demana-ho al teu CAP o punt de vacunació. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.